vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga. Us feu més verdes i encara teniu una fulla poruga, vinyes verdes vora el mar.
Aquí canta l'Eugenio, no, Gerard? Sí?
Bueno, aquí canta la meva mare, ell toca la guitarra.
Gerard Jofre, bon dia, com estàs?
Bon dia, doncs encantat.
Home, és increïble. Ara ho dèiem també fora d'antena, que tothom a casa seva imita l'Eugenio. Tothom té un cunyat o un pare pesat que imita l'Eugenio.
Bueno, el pesat no, no?
El que... No, el pare, l'Eugenio no.
Intenta amenitzar, no?
Sí.
Intenta amenitzar el dinar, no?
Tothom té un Eugenio dins seu.
Sí, jo sempre ho he dit. Jo crec que l'Eugenio és dels personatges més imitats, no diria del món, però sí a nivell nacional.
Té moltes cares que no coneixem?
Bueno, com una mica com tothom, no? O sigui, una cosa és la persona que puja dalt d'un escenari i una altra cosa és la persona que li entregues les notes cada trimestre. Llavors, quan li entregues algú que no li agrada, doncs, evidentment, doncs, qualsevol pare.
Algunes d'aquestes preguntes que li estava fent ara en el Gerard Jofre són les que es fan en aquest documental inaugural del Docs Barcelona, que es diu Eugenio, i que intenta respondre a aquestes preguntes. És un nou treball dirigit pel Xavier Baig i el Jordi Rovira. Ho he dit bé o no?
Sí.
És que sempre porto tot el matí dient-ho malament i per això ara me'ls he mirat. Els autors d'aquest documental, que a més eren els que van fer aquell mític documental de Joana Viernés, Un entre tots, i que, per tant, tenia moltes ganes de veure'ls de nou treballant, i és una bona oportunitat per també conèixer altres cares de l'Eugenio. Benvinguts, Jordi i Xavier, com esteu?
Com anem?
Molt bé.
Ens acompanya també la Cati Mollà, que és la nostra dona cinèfila i que, a més, també ha vist el documental. Hola, Cati, com estàs?
Hola, molt bon dia.
T'ha agradat?
L'he vist i l'he gaudit al màxim.
T'ha agradat?
Moltíssim. Moltíssim, superhonest. A part, és agradós, és un documental que t'explica, jo crec, que ara és que si coneixes, no?, aquella cosa que te ve al cap quan penses en Eugenio, que hi som riure desconcertant, però a part, grata dins coses que per jo és molt valent que la família, els amics i els autors del documental posin sobre la taula avui en dia.
Jo crec que al principi és molt potent, perquè
sí,
ja et canvia tot, no?
Sí.
Veus una altra cara, ja.
Efectivament, ja saps que veuràs Eugenio, però veuràs totes aquelles coses que hi ha darrere de tot allò que sabem d'Eugenio i que tal vegada van lligades, no? Són inseparables.
Hi ha una cosa que se sent molt al documental, que és aquesta cosa que no es podia separar el personatge de la persona. I esteu d'acord, Gerard?
No és que no es separés, no? Sinó que és difícil el fet de que t'arribi de nou. O sigui, deixa'm dir que aquest documental o aquesta història neix d'un projecte que porto 9 anys jo fent. O sigui, això no ve de nou. O sigui...
De recuperar material...
No, el fet de que jo en un viatge a València, el meu pare, quan jo tenia 21 anys, em demana si li puc fer un favor, no? I dic, home, si no te'l faig a tu, què li haig de fer?
Mm.
Llavors, és allò que pare i fill, pues, amb un acte de noblesa o de voler reconèixer els errors que un ha tingut, pues, em demana que, sisplau, ell era un simple joier, i que gràcies a la meva mare ell es converteix en, el fa com a home i el fa com a artista, no? Llavors que ell no va tindre la suficient valentia en el seu moment d'agrair-li en vida el que havia fet per ell. La meva mare va morir amb 39 anys just quan el meu pare feia el que és l'explosió, no?
Bé, això és el que diu a l'inici d'aquest documental el fillastre de l'Eugeni, el Dani Galiot.
Recuerdo un dia que fuimos al aeropuerto y sin venir a cuento, me dijo, quiero que sepas que lo he hecho muy mal, que lo he hecho muy mal y que he ganado muchísimo dinero y lo he gestionado fatal, he sido mal padre. Fue muy triste oír eso, pero me alegré de que lo dijera también. Básicamente quería quedarse en paz.
Això és és el final de l'Eugenio, un punt de recosir coses? Lligava amb el que m'estaves explicant tu ara, Gerard?
Bueno, sí, ell vol... La vida no és fàcil. Vivim un decorat que, evidentment, ens posen etiquetes. L'Eugenio va triomfar perquè va ser un tio autèntic. Fora i a dintre de l'escenari, no? No era un paper, no? Era ell, no? Llavors, la pregunta que em feies...
El personatge,
el
sí.
El personatge... Home, és difícil separar-se d'algú tan potent, no? O sigui, jo arribava a casa i me'l trobava fumant ducados, exactament com fumava dalt d'un escenari, no? O sigui, no... els seus avis eren els mateixos, pensé que la intimitat era un tio molt cachondo.
Uh-huh. Us ha costat recosir aquesta imatge d'Eugenio amb aquest buits que potser deixava la seva vida, Xavier?
Bueno, sí, no.
Sí, no, ha estat un repte.
Sí, perquè... A veure, són... A veure, entrevistem a 30 persones al documental i unes 10 deuen ser familiars, no?
Sí.
I clar, vull dir, nosaltres el que volíem era que tothom tingués veu i a la vegada ser molt elegants amb el que és la figura de l'Eugenio, però a la vegada també parlar de tota la part que hi ha darrere de l'escenari, és a dir, tota la seva part íntima i la part amb la família. Pues sí, clar.
Jo penso una cosa...
És la gràcia d'aquest documental.
Una cosa que diu la Cati, que m'ha agradat, perquè és un documental honest. Nosaltres hem intentat... Nosaltres hem posat això, el que diu en Xavi, no? 30 persones, sobretot la família i els amics més íntims, davant d'una càmera, i ells han explicat el que van viure i tot. Jo penso que l'Eugenio va ser una persona que va tenir... Tots tenim llums i ombres, va tenir llums superpotents, perquè tenia un talent increïble i s'ho va guanyar, i també va tenir ombres superpotents. Però van sortir davant de la càmera i van explicar-ho. I aquesta honestedat, jo penso que és el que intentem que destil·li el documental. I això és una ajuda a recosir tot això, no? Uh-huh. A veure el personatge que havia... La persona que havia darrere el personatge.
Una d'aquestes llums és la Conchita.
Conchita apoyaba a su marido en todo y Eugenio era desordenado, era olvidadizo, pero Conchita lo complementaba.
Ella lo hizo como hombre y lo hizo como artista.
Que de fet van formar aquell duet musical, els dos, que van intentar guanyar-se la vida fent cançons d'autor, després de passar un estil més comercial, i que va ser així com van arribar a la preselecció per representar Espanya a Eurovisió el 1970.
Canten los dos.
Sonreír, trabajar, es un canto al porvenir.
Quan li va començar la fama? Quan va arribar? Perquè va ser una història que va costar, no?
Bueno, ell el 76 els meus pares es fan càrrec del Pub Sausalito, carrer Teodoro de Madrid número 40, i ell és allà on comença el seu laboratori, no? El fet d'anar experimentant bueno, el primer que explica, primer amb nosaltres, els conejillos d'Índies, que ens explicava, no? I després anava posant a l'escenari i ho explicava als amics. Era algú no professional, el que es dedicaven era a cantar, no? I entre cançó i cançó ell provava, no? I llavors és quan grava el primer disc en el Sausalito, però juntament al costat de l'Escala estava el local, al costat de l'Escala és el carrer Consell de Cent, hi havia on el Fede Sarda era...
El Planeta 2001.
El Planeta 2001 realment és el boom que hi havia cues, i el Sausalito també, no? Mm. Però és l'any 80, 79 grava, i entre el 79 i 80 és quan es produeix aquest boom.
Sí, jo voldria dir que nosaltres fent el documental hem après a estimar la Conchita. És a dir, nosaltres parlàvem de l'Eugenio i ens hem trobat un personatge que és imprescindible, com deia abans en Gerard, que és la seva primera dona, que és qui el va fer com a home i com a artista, no? I tant doncs compte, jo penso que el documental intentem que això quedi molt clar, Xavi, que el paper de la Conchita en tot això, una dona... per el que tothom ens diu, no? Que és per com l'hem conegut. Increïble, tothom només ens diu meravelles.
Planeta 2001.
Bienvenidos a Planeta 2001. Si son tan amables, yo les pediría un favor de guardar silencio. Es que me están haciendo fotografías y que no salgan movidas, ¿saben?
La gràcia d'aquest documental, a banda de com està explicat, és el material que hi ha, no, Cati? Que és fantàstic.
Sí, sí, clar, perquè et vas veient tots els acudits i jo, per exemple, m'ha sobtat molt descobrir aquesta faceta matemàtica gairebé de l'Eugenio amb els acudits, perquè tu el veies allà assegut, no? Ho expliquen amb aquests elements tan simples, ell, el taulet, contant les coses, però realment a mi m'ha sobtat molt, Xavier, Jordi, supos que vosaltres també descobrir que hi havia realment tot un apartat tècnic, no?, per construir aquella escenografia.
Estava tot estudiadíssim.
Clar.
Gerard, bueno, era superperfeccionista, l'Eugenio era un professional de cap a peus, i cada acudit el tenia treballat, era una persona que treballava moltíssim el que feia. En Gerard ens ha ensenyat quantitat de notes de que té, llibretes i tot, amb acudits, i veies que no era una persona que sortís i comencés a explicar, sinó que ho tenia estudiadíssim, no?
I deixa'm dir que quan ell canta amb la meva mare, aquella tretzó ja existia, o sigui, mm-hmm. Estava al taburet,
cert.
Estava a la taula, estava la vodka, o estava el whisky, o estava el que estava.
El que es va trobar.
Llavors, va ser tan senzill pues, com, com, bueno,
com havia estat sempre, sí.
A l'enfermetat de la meva mare, que lògicament pues, pràcticament s'ha d'apartar els escenaris i és quan ha de dedicar-se a ell en sèrio perquè sap el que ve, no? Llavors, el fet de saber el que ve és dur, és una de les coses dures que marca pues, bueno, el resta de les nostres vides, que precisament abans d'ahir va fer 37 anys, no?, que va succeir això.
Mm-hmm. Una cosa només, és a les imatges d'arxiu, sobretot, és a dir, tota la família, el Gerard i tota la seva família, ens ha donat molt de material d'imatges d'arxiu inèdites, imatges que la gent no les ha vist. Per exemple, aquestes que hem escoltat ara de Planeta 2001 és una gravació domèstica o una gravació només personal que es feia fer l'Eugenio i que el Gerard ens la va
cedir. Sí, clar, no ho havia vist mai,
això. I això no s'havia vist mai.
Sí, sí. Hi ha imatges també de l'entrevista que li va fer Joaquim Maria Puyal en el seu moment a Televisió Espanyola, que és una entrevista fantàstica, que serveix també per cosir moltíssim la història, al principi de la història de l'Eugenio, i altres entrevistes com aquesta de la Maripau Huguet.
Tu has tingut un càncer de bufeta, una embòlia, has tingut també una depressió, una miocardiopatia dilatada. El metge et va dir, d'aquesta no te'n sortiràs. Vius de propina?
Més que de propina, jo diria que m'han donat una altra oportunitat.
Clar, nosaltres...
Déu-n'hi-do la pregunta, la Maripau, eh?
Sí, sí, però ens vam fer un fart de veure entrevistes amb l'Eugenio, perquè el que sí que volíem és que, a més que sortissin 30 persones, l'Eugenio fos una persona més que sortís. Llavors el que vam fer va ser mirar moltes entrevistes que li vam fer a diferents canals i seleccionar els millors talls perquè en determinats moments fos ell que expliqués el que passava, recuperant arxiu d'entrevistes vàries, no? I amb aquesta de Maripau Huguet és una entrevista que va agafar un moment que ell es va obrir molt amb la Maripau, amb la d'en Puyal, era molt més al començament, també va dir coses molt interessants, i amb altres, però és això, vam mirar entrevistes per tenir aquell tall on, amb la suma de talls de l'Eugenio, sigui com una entrevista més.
Mm-hmm. Jo no vull desvelar moltes coses que s'expliquen ni tampoc els detalls de la seva vida, perquè crec que és interessant que la gent s'hi trobi, que pugui veure aquest documental. Sí que hi ha moments místics de la vida de l'Eugenio que són molt interessants, que es construeix aquella mena de piràmide a la casa que tenia Montanyà, no? Mm-hmm. És un moment en què ell està molt espiritual i...
Ell va buscar alguna cosa. Ell va saber des d'un primer moment que aquí es ve una missió, tots tenim una missió, el tema és saber
quina
és, perquè hi ha gent a vegades que va pel carrer que no sap ni que existeix, i ell ho va fer, no? I ell va voler explorar i va voler buscar més enllà de lo que era la vida quotidiana, no? la vida de cada dia, no?
I després també, quan el moment en què torna als escenaris, que em sembla un moment molt important també d'aquest documental i de la vida d'Eugenio, no? Al final explica perfectament també, al final, que estem quan algú decideix enganxar-se en aquesta missió de la feina, potser...
Bueno, quan tens que pagar factures, lògicament, i no estàs preparat, doncs passa el que passa. Mm-hmm.
Heu disfrutat fent aquest documental?
Sí, sí, sí. Bueno, a mi personalment m'agrada molt fer documentals on hi ha molta imatge d'arxiu, més que res perquè... té tot el seu encant, el poder rescatar imatges d'arxiu, observar-les, no? Amb l'Òscar Moreno, que és l'altre pota del documental, pues allò d'anar mirant tots tres, no? Anar buscant imatges d'arxiu, vull dir, sí, amb això disfrutem molt. Mm. Després també poder pues, fer tot el puzzle de totes les... perquè, clar, 30 persones amb moltes entrevistes, amb molt de temps cada entrevista, molt treballades, molt acurades, vull dir, clar, tot això, fas tot un collage i d'aquí pues, treus el documental. Tot aquest procediment, sí, disfrutes molt.
Clar. Sí. Cati, recomanadíssim, no?
Recomanadíssim, tant per l'Eugenio, deia abans, deien els autors que els va ajudar estimant a Conxita. Jo crec que com a espectador també estimes a Conxita, i a part també perquè te serveix per veure com hem canviat en qüestió de 30, 20, sí, o no sé, coses que eren políticament serien avui dia políticament incorrectes, com ha canviat l'humor, com ha canviat la manera d'expressar-se, la intimitat que tenia l'Eugenio amb els entrevistadors per poder explicar les coses. Crec que obre moltes portes que són molt interessants avui dia.
Fantàstic. Avui, a banda de parlar de l'Eugenio, aquesta cara que explica aquest documental que ens presentaven ara el Xavier, el Jordi i el Gerard, també aquí a l'estudi, a banda de tot el públic que tenim, que se'ls ha canviat una mica la cara perquè no s'imaginaven que l'Eugenio podia explicar també aquestes coses, tenim aquí a fora el Carles Bonin. Mercè.
Estic amb el Carles Bonin, un cocteler conegut del programa, perquè amb el suplement t'hem visitat unes quantes vegades, sí, propietari de Cocktail Lab. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Carles està preparant 5 còctels basats en la beguda que es prenia l'Eugenio. Vodka, en aquest cas hem triat vodka, sí. Carles.
Sí, sí, vodka amb suc de taronja. És un còctel clàssic de la dècada dels 1940-1950, amb una particularitat que se li diu screwdriver, que és un destornillador, perquè normalment es remenava amb el que tenien més a mà. Eren els treballadors de les empreses petrolíferes americanes al Middle East, i llavors agafaven el primer que tenien a mà, que era el tornavís, i amb això remenaven i se li va quedar el nom d'screwdriver.
Nens, fa un goig això, ha portat totes les ampolletes amb el suc de taronja, vermut, el licor d'herbes, també, òbviament, el vodka, la taronja, la llimona... A veure, explica'ns quins 5 còctels prepararàs en aquest programa especial que estem fent del suplement d'homenatge a Eugenio.
Vale. Prepararem el primer, com no pot ser d'una altra manera, prepararem l'original, que és l'screwdriver, que és un vodka amb taronja, amb suc de taronja. Prepararem una versió també molt, molt, molt clàssica i molt coneguda, que és el Harvey Wallbanger, que és una variació del mateix vodka amb taronja amb un licor galiano, un licor de la Toscana, un licor d'herbes. Després prepararem un dry martini de vodka amb una essència de taronja, per donar-li un toque eugeniano. I després prepararem dos còctels creació meva, un amb vermutí Zaguirre, d'aquí del Morell, de Reus, nostre, i amb kombucha de remolatxa, que ara també Fora. Està molt de moda tot el tema dels fermentats, i un altre amb un vermut blanc francès, no equilibrat francès.
Déu-n'hi-do la innovació, eh?
Tot això, sí, farem vídeos i ho penjarem també a les xarxes perquè els oients puguin veure com el Carles Bonin, aquest cocteler que avui ens acompanya, prepara aquests còctels que ens prendrem d'aquí a un minut i mig aquí en directe. Mira, ja se senten els sorollets. A remenar. Agraïm moltíssim al Xavier i al Jordi que ens hagin acompanyat, directors d'aquest documental, Eugenio. Recordar que això es podrà veure al Docs els dies 19 i 25, i que els 10 Eugenios que avui ens acompanyen tindran dues entrades dobles per anar-hi. Ara falta saber
una puntualització només.
Puntualització, a veure, que al final no seran 10, sinó que seran 3, no? No, no digues, digues.
No, dic que també per la gent que no, al final no pugui anar al Docs, o si s'esgoten les entrades i no pot accedir a veure el documental, pot tindre l'oportunitat durant tot el mes, des del 16 de maig fins al 16 de juny...
A Filmin, no?
De veure el de Filmin en exclusiva, perquè després, si no, haurà d'esperar fins a finals d'any per veure quan s'estreni.
Als cinemes, que serà que s'estrenarà, i després també segurament a TV3, això ho veurem,
TV3, sí, espanyola,
i Televisió Espanyola,
més endavant, sí.
Doncs moltíssimes gràcies i molta sort amb aquest documental, Eugenio, el recomanem moltíssim aquí al suplement. Gerard, no marxis, perquè així veuràs les tres actuacions dels tres finalistes que han seleccionat el nostre jurat. Ara tornem.